Miren, y ara tinc així en Ràdio Vila-real, en la 92.2, la freqüència modulada, ja saben, per si no saben la que estan sintonitzant, jo us la recorde, a veure, que per això estic amb ella i és la que m'agrada, no? La meva ràdio. Estic amb Maica Pérez Asensio, bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Maica Pérez Asensio és diplomada en psicopedagogia, diplomada en magisteri i màster en programació neurolingüística.
Sí, així no és.
Quan hem dit lo de la programació neurolingüística, Maica, vostè m'ha dit un nom.
Sí, he dit que també soc sofròloga.
Què és la sofrologia?
Pues mira, la sofrologia la va crear un neuropsiquiatre espanyol, el doctor Caicedo, que en els anys 60 treballava en la càtedra de López Ibor en Madrid, en les malalties mentals, i aleshores que en aquell moment només estaven els comas insulínics i els electroshocks, i ell va buscar altres formes de treballar en aquests malalts. Se'n va anar a Suïssa, va estudiar la ciència de la fenomenologia en Wiesbaden, i després va estar 3 anys en la Índia, en els yoguis. I aleshores de tot això va fer un sistema adaptat al món occidental, a nosaltres. Aleshores són 12 graus de relacions dinàmiques que el que fan una miqueta és que primer treballen la relació en el nostre cos, després entre la nostra ment i el nostre cos i finalment entre els nostres valors, creences i temes més allà, no? Vull dir, aleshores és tot un treball, a banda té molts protocols específics ja dedicats pues, a cada cas en particular i a cada persona en el que li puga servir, no? En aquest moment.
Sentint-la, jo pensava, està la frase de que som el que mengem, però som el que pensem?
Pues són les dues coses, efectivament. Per una banda som el que mengem i, òbviament, els pensaments que tenim afecten moltíssim a les nostres emocions i, per tant, a la nostra salut, també, d'alguna forma.
És que la frase així de som el que mengem està molt dita, la gent està en aquest moment molt de moda, com bé ha dit vostè, però som el que pensem. De fet, quan t'alces per el matí, en funció de les primers pensaments que tens, te va el dia, diuen?
Bueno, òbviament, igual que alimentem el nostre cos, estaria perfecte alimentar la nostra ment. Ningú ens ha ensenyat com fer-ho i aquesta és la realitat, saps? I això és el que d'alguna forma l'educació emocional seria, és superimportant, el que es parla d'intel·ligència emocional, no? Aleshores, la nostra ment, jo dic que és com una filmoteca i tenim quantitat de carpetes i de records que tenim, històries de la nostra vida, i que si nosaltres no la dirigim, no tenim el mando a distància per a triar què és el que volem tindre al nostre cap, ella va per lliure. El que jo li dic que l'enanito loco, m'agrada cridar-lo així, no? Estos pensaments que tenen contínuament, que és la nostra veu interna, el nostre diàleg intern, i que no sempre van al nostre favor i que moltes voltes aquests pensaments són pues, crítiques que ens fem a nosaltres mateixos, no? Pues, estic grossa, mira què passa, és que no arribes, és que soc torpe, és que... Vull dir, en realitat estem d'alguna forma en perjudicant-nos a nosaltres mateixos. Ens costa el mateix pensar que no podem que podem. Però, clar, l'efecte que això suposa en les nostres emocions, en les nostres capacitats i en la nostra vida, pues, òbviament és ben diferent, no? I això suposa pues, un entrenament de la nostra ment, donar-li l'aliment que nosaltres volem a la nostra ment.
Pues feta esta breu introducció per a conèixer qui és Maica Pérez Asensio, vull dir-los que tindran la sort d'escoltar-la avui a les 7 de la vespre en la UNED, perquè va fer una xerrada. Una xerrada, llisga el títol, perquè a mi m'ha impactat, no? Què s'esconde detrás del càncer? Perquè, en teoria, aquesta conferència va parlar-nos de com gestionar aquestes emocions tant del pacient com de la família com de les persones que els cuiden.
Efectivament. Per una banda, donar a conèixer els processos emocionals i les diferents emocions que podem sentir davant d'una malaltia com el càncer, que és com un xoc, és algo molt important que ocorre a la nostra vida, El conèixer els processos penso que ens ajuda molt, perquè ui, pues avui sent que tinc angoixa, avui sent que tinc pànic, i saber que tot això és normal dins de lo que estem vivint, com que ja ens relaxa, no? No, no estic boja, no, però el que estic vivint és normal. Per una altra banda, no és el mateix el procés emocional de la pacient que el de la parella, que és dels fills, que el de la família, que de la persona cuidadora. Encara que l'abanic d'emocions que van a sentir més o menys són paregudes, no? Però cadascú des del seu punt de vista i des de la seva realitat. Es tracta d'explicar, de conèixer i de donar ferramentes molt senzilles, molt de la vida quotidiana que es poden fer en casa per a que puguem treballar en aquestes emocions, puguem transitar-les i puguem tindre un estat de benestar, una millor qualitat emocional de vida en aquest trànsit que estem tenint en la malaltia. No? Per una altra banda, aquests mateixos trànsits, aquestes mateixes emocions, els tindran totes les persones en diferents moments de la vida, perquè són molt pareguts quan hi ha una pèrdua d'un ésser volgut, quan tenim un divorci, una separació, una mort, vull dir que són emocions que anem a sentir totes les persones en algun moment, en diferents moments de la nostra vida.
Coses també com el canvi de treball, per exemple.
Efectivament.
Que hi ha gent que li costa una depressió.
Una depressió.
Perquè no sap gestionar-lo.
Efectivament.
I, ojo, i és un canvi de treball simple. Simple. És a dir, canvies de treball i no saps ben bé com adaptar-te. Bueno, pues, en esta malaltia, jo també pensava algo com fills, cuidadors, familiars, que no són tan directes com els que estan vivint, però és que jo pense que cada un pot ser un actor, pot viure aquestes emocions en cada moment. Per exemple, a lo millor ho pot ser pacient i malalt, uh-huh. Ho pot ser pare i fill, uh-huh. A lo llarg de la vida.
Efectivament. Efectivament. Per això comento que no totes les persones tenen càncer, però això no vol dir que en algun moment no el puguen tindre o que no puguen tindre un familiar que el tinga. Dos, aquest procés emocional l'anem a tindre totes les persones al llarg de la nostra vida en diferents moments. Són emocions humanes que anem a tindre, no? I el tema és com poder gestionar-les.
Claro, i dius, perquè fa un moment dia lo de tindre aquestes ferramentes. Hi ha ferramentes reals que podem utilitzar? Diuen, jo això no podria aguantar-lo. Però és que no tens més remei que aguantar-lo.
Bueno, això entraríem en les etapes, no? Vull dir, pues que són la negació, la culpa, bueno, hi ha diverses etapes, vull dir, clar que podem aguantar-lo. Podem aguantar molt més del que nosaltres mateixos pensem, no? Però per a mi l'important ja no és que puguem aguantar-lo, sinó el com ho fem, vull dir, el que ho puguem fer d'una forma, diguem, més lleugera, més positiva, més agradable, que ens faci la vida més agradable, no?
Per exemple, Maica, posa un exemple, no? Vaig i em diagnostiquen un càncer, uh-huh. I ara estic sentint la ràdio i dic, vaig a la conferència perquè vull saber quines fases passaré. En primera persona, per exemple, quina és la primera fase que se passa?
Bueno, l'ordre dependeix de cada persona i tampoc vull dir que totes les persones passen per totes les fases, però la primera sol ser la negació. Dic, no, no, això no m'està passant a mi. I actue com si no estiguera passant perquè el meu cervell necessito un temps per assimilar, no? Perquè a mi m'agrada dir que així tenim un trencaclos que és ben muntat, però uh-huh. Quan salta una peça tan important com és la salut, com és un càncer, que damunt porta la por a la mort, la por a moltes coses, vull dir, pum, se mos va tot el sistema que teníem muntat al nostre cap.
A més, Maica, jo et dic, no?, perquè la gent que està escoltant-nos, arribes allí, el metge, han detectat alguna cosa, t'has notat res, una revisió i te diuen, vostè té un càncer i el té així i tenim que fer-li això, te donen un fum d'informació i tu tenixes. I eres el mateix de 5 minuts abans d'entrar.
Bueno, ja no eres el mateix.
No, me refereixo jo per a... Pues és possible.
Ja no eres el mateix, ja estàs en soc. Vull dir, ja en aquest moment crec que estàs en procés de digerir, de poder digerir tot el que t'han dit. Però ja no és el mateix, algo ja ha canviat. Dir, ja hi ha hagut un element que ja t'ha fet canviar moltes coses. Encara no és conscient, òbviament, no som conscients encara, però ja han començat el procés, vull dir, ja no som els mateixos. Bé. hi ha moltes dubtes, moltes pors, moltes qüestions que van eixir ahir, que anaran eixint i anirem pues, baratxant.
Ferramenta en aquest moment per aguantar el xoc.
La ferramenta en aquest moment és, primer, acceptar que això és normal, que m'està passant, vull dir, el procés que estic vivint, vale? La segona, que vaig a necessitar temps per a això digerir-ho, no va ser del dia a la nit. La tercera, compartir-ho, també estaria molt bé, vull dir, el poder apoyar-nos en persones properes. I també respirar i dir, vale, poquet a poquet, molta paciència, poquet a poquet, en mi mateixa. Vale?
Fijes que quan ha dit respirar l'he sentit un poc de somriure, no? Perquè allò que diu...
Bueno. És que... La respiració és superimportant i això, el permetre-nos viure les experiències, les emocions i respirar-les ens ajuda moltíssim. ¿Vale? La respiració és una de les ferramentes fonamentals de les que parlaré esta vesprada, no és l'única ni molt menys, però sí una de les fonamentals.
Ja estic en el procés, en teoria, ja m'ho han dit, estic digerint-lo i... Una pròxima fase, és dir, el que te ve després.
Pues després de la negació ve la ràbia, la ira, el per què a mi, per què m'està passant això a mi. També pot vindre la culpa, què és el que jo he fet mal per a tindre aquesta cosa, per què això m'ha passat en la vida, o per què li passa al meu fill, o per què li passa a la... No? És això, la ràbia, la ira, l'enfado. Per què això m'està passant a mi i què és el que jo he fet mal per a que això m'ocorrisca. Seria probablement la segona fase. Vale.
I la tercera?
La tercera ja comencem en la negociació. Ah. Ja comencem en... Bueno, pues sí, va i resulta que això m'està passant, a veure com puc fer, com puc fer tot això, confiar en el meu equip mèdic, vull dir, estic ahí negociant entre la negació, la ràbia i l'acceptació del que hi ha, vull dir, no? D'alguna forma, és aquest camí entre les dues coses, fins que al final arriba l'acceptació, òbviament, que la seria quarta. La quarta. Vale?
Quan passes totes aquestes fases, quan es comences a voler escoltar el que van dient des de fora, és dir, la família, amics...
La comunicació és el segon punt superimportant que tractarem aquesta vesprada, perquè habitualment el que ocorreix és que hi ha por i sobretot hi ha inseguretat en tots els membres, tant en el pacient com en les persones properes, perquè puc dir això, no puc dir-ho, com puc tractar a la persona que pateix el càncer, ara com he d'actuar jo, com he de fer... Què puc expressar, què no puc no expressar i moltes voltes el que ocorre és que no s'expressa res o s'expressa molt poc i cada un s'aïlla i entonces un dels sentiments més freqüents és la soledat del pacient i la soledat de les persones que estan al voltant, pues perquè hi ha por a expressar els sentiments, a expressar les emocions, a parlar de tot això, no?
I quan una persona se troba en aquesta situació i sent aquesta soledat, que només ell sap el que està passant o ella, busca gent que se sent en aquesta... de la mateixa... Perquè, clar, normalment, en la mateixa consulta, tu mires a l'altra persona i dius...
Òbviament, és molt convenient buscar a persones que estiguen passant per la mateixa situació. De fet, és un dels recursos que estem donant en l'associació, precisament els grups d'apoyo de persones que... Els grups d'apoyo en els que admitim tant a pacients com a familiars com a cuidadors, vull dir, perquè també tindre el punt de vista o el que està vivint l'altra persona ens ajuda a tots, no? Però sí, és més que convenient, perquè òbviament és com que no estic a soles, hi ha persones que estan passant el mateix que jo, que senten el mateix que jo, que estan passant el mateix procés, sí.
En aquest cas estem parlant de l'Associació Castelló contra el Càncer.
Efectivament.
Hem parlat dels familiars, del pacient, i perquè, clar, si parlem de cuidadors, a vegades és la mateixa persona.
Sí, habitualment pot ser la mateixa persona, pot ser la parella, pot ser el fill, pot ser la família, o pot ser una persona externa, si fos necessari, no?
Des del desconeixement, quan és una cuidadora, és un professional, crec que la cosa és més escèptica, que està habituada, que sap que té un pacient entre mans. Quan és un familiar, vaig al meu punt de vista, quan és un familiar... arriba a tindre tal pes
molt de pes i molta responsabilitat. I
perquè
molta
ahí mesclen el cor i el cap.
Efectivament, no? Sí. És molt de pes perquè, a més, la dinàmica familiar va canviar sí o sí, però pot ser que el pacient no pugui treballar en una bona temporada, els processos de quimio, com està, inclús si és la parella, les relacions sexuals se van a veure afectades. Vull dir, hi ha tot un procés en el que la comunicació és fonamental. Igual que l'autocuidado de cada membre de la família, que ja això és una responsabilitat del que també parlarem aquesta vesprada. Vull dir, hi ha un temps i tots els processos emocionals i les ferramentes que anem a donar són tant per al pacient com per a la família. Vull dir, cada un s'ha d'autocuidar d'alguna forma i després s'ha de facilitar un procés de comunicació en el que es pugui parlar de tot, de la por a la mort, de com anem a viure, de com anem a adaptar...
Si és important el que està dient, que una volta està sentant en una sala d'espera i una dona molt major ens va apropar a mi i em va dir: "Fill meu, cuida't." Jo crec que això és molt important, i te ho diu una persona quan ja ha passat aquest procés. Tal volta el que t'hauríem de fer és que no arribar en aquest extrem.
Pues mira, jo diguem que després de tota la meua recorregut professional, ara estic molt en el tema autocuidado, perquè jo crec que és el fonamental. Vull dir, hem de prendre d'alguna forma la responsabilitat de la nostra vida, del nostre cuidado. Estem molt per viure les coses de fora, l'atenció als altres, el treball, les coses de casa, però ens oblidem la majoria del temps de nosaltres mateixos. I això és fonamental. Fonamental sempre en la vida, costa molt, és un procés de conscienciació i de treball, però que tampoc ens costa molt de temps, vull dir que en una horeta al dia tindríem més que prou, no, però clar, i trobar-hi esa hora al dia, que difícil, ens resulta moltes voltes, no? Però l'autocuidat és fonamental. I el prendre consciència del meu cos, de les meues emocions, de la meua ment, i de què puc fer jo per mi mateix en cada moment. I és tan important que si jo no estic bé en mi mateix, si jo no m'autocuide, les meues relacions també van a ser una miqueta més difícils. Vull dir que l'autocuidado és la base per a que tinguem unes bones relacions en nostra parella, en els nostres fills i en les persones que ens rodegen en definitiva.
Pues Maica Pérez Asensio, si volen escoltar-la esta vesprada en la UNED a les 7 de la vespre, jo des de luego no m'ho perdré. Gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a tu, Susana. Fins la vesprada. Gràcies.
A la reina.
Bueno, guapa.
Seré tu amante.